minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Mentre Iran i els Estats Units es passen la pilota un a l'altre i Israel comença a negociar amb el Líban, Brussel·les ja planteja un dia de teletreball i abaratar el transport públic per fer front a la crisi energètica. Tot està connectat i el que passa allà ens afecta aquí. Millor preparar-se a que t'agafin amb pilotes i sense temps de reaccionar. Ja sentiu que per al programa d'avui hem triat una paraula polisèmica esfèrica, que de vegades pesa com el plom, que ens servirà d'excusa per parlar de futbol i de pàdel, també de cinema, per entrar a la cuina de Joan Marc Garcies i fer un bon aguiat i de posar en valor la ideologia del naturisme i del nudisme.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Durant un minut, el periodista uruguaià Víctor Hugo Morales va narrar un dels gols emblemàtics de Maradona. Una narració on donava ses gràcies per aquest jugador i pel futbol argentí. 22 de juny, 1986, Estadio Azteca de la ciutat de Mèxic. Minut 55 del partit entre Argentina i Anglaterra. Aquest gol que sentíeu narrar el varen anomenar el gol del siglo. 4 minuts abans, en el minut 51, havia marcat un altre gol històric. Vos sona, no? La mano de Dios.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero. Es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta.
Gabriel Fortesa, periodista esportiu, company d'IB3 Ràdio, autor de 110 goles, editat per Ràpid Book. Com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies, és un plaer estar amb tu.
Que bé tenir-te. 110 gols del Mallorca, sí, hem sí, de sí. matitzar.
Estaves dient que aquest gol de Maradona era el gol del segle. Ha arribat un moment que no sé si és més important el gol del segle o la narració del segle de Víctor Hugo Morales. Alerta, que pot ser la narració del segle, també.
Clar, és que no... Si ja t'ho expliquen així, si ja t'ho conten així, i aquest és mèrit dels periodistes esportius. Tu t'imagines narrant un gol com aquest de Maradona? Potser n'has narrat algun així, eh?
No sé si... No, tan important no, evidentment, però important per nosaltres, sí. Per nosaltres, perquè el món del futbol té molt de... microclimes, no? I en el cas del Mallorca els tenim, tan importants com el de Maradona, a un altre àmbit, en altres esferes, en un altre, no sé, una altra situació, però són tan importants com qualsevol gol. Quan tu ets nin o nina, el gol del teu equip és el més important que t'ha passat en el dia, sense cap dubte. No hi ha res millor que el gol del teu equip. És l'expressió màxima del futbol, és l'èxtasi, i fins i tot jo he averiguat al llarg dels anys que tu pots estar perdent 4-0 i quan el teu equip fa el 4-1 És una alegria immensa, i estàs perdent ben igual, no? Però és una alegria immensa perquè el teu equip ha fet un gol.
Ha fet un gol, i encara que feis en Samà, amb Escur...
És igual,
de qualsevol manera,
igual,
o per casualitat, allò puja en el marcador i és un gol. Però tu quin has narrat? Que diguis, és que encara el som-hi, aquest.
Bueno, narrar, evidentment, la final de la Copa del Rei d'Els, que el Mallorca va guanyar al Recreativo, aquells... el gol de Pandiani va ser de penal, però els dos gols de Samuel Eto'o, els record com amb molt de, amb molta d'estima, no?
Uh-huh. Eto, que el tenim aquí a la portada celebrant així com a planejant, no?
Sí, sense camiseta.
Sense camiseta.
És aquell dia, és el dia de la final.
Sí, sí, sí.
Per ell va ser un dia molt dramàtic perquè havia mort un company seu de la selecció de Camerún, uh-huh. i només acabar el partit va agafar un avió i se'n va anar uh-huh. cap a Sud-àfrica, que era on estava la seva selecció jugant la Copa Confederaciones, no? Uh-huh. Va ser un dia dramàtic per ell i d'absoluta alegria pel mallorquinisme amb ell, precisament, no?
I me fa pensar dues coses. Un, ses celebracions, que en deu haver de molt de tipus, no? Ara record, quan algú té un fi que fa així, com si la conàs, quan algú envia una besada cap al cel...
Un que fa l'arquer.
Exacte, aquest que fa... No?
Jo recordo un gol molt guapo del Mallorca, també, la primera temporada de l'etapa més bona a primera divisió, la 97-98, Òscar Mena va fer un golàs, un xutàs de fora de l'àrea espectacular, i Gavi Amato es va atracar a ell i li va demanar que posés el seu peu damunt del seu genoll. I feia com si li tragués...
Se pols de sa sabata.
Se pols de sa sabata, sí, sí.
Clar, perquè li treia...
Està tot inventat,
Li treia brillantor a sa bota.
Exacte, està tot inventat.
Val, que bo, que bo. I d'aquí tenim aquests 110 goles dedicats als gols del Real Club Esportiu Mallorca per commemorar 110 anys de l'entitat.
Efectivament.
Escolta, només morir aquí... Em fa la meitat, no?
Morir aquí,
fort, no?
Ja en du 55, que precisament és la meitat de 110.
És la meitat.
Sí, sí, sí. És
brutal,
curiós, no?
No?
Fixa't que d'en Morici, com que no te'n podies refiar massa, de quan seria, que podria batre el rècord de Samuel Eto'o, fins a on arribaria, jo tenia que tancar el llibre, i vas dir, idò, mira, de Morici el que farem serà posar el primer que va marcar, el primer del seu compte, ara ja de 55, i li vàrem dedicar la contraportada amb la seva celebració de pirata.
Aquí en tenim una altra de celebració, efectivament.
La imatge, jo crec que és la imatge dels darrers anys més icònica del Mallorca.
Sí, sí. El bigot de Napdon Prats i aquesta celebració de Morici.
Sí.
I escolta, com fas una llista com aquesta?
Bueno,
perquè quin any comences? No les has vist tots, tu?
Mira, hi ha tres maneres de fer-ho. Una, recordant la meva etapa professional. Una altra, recordant la meva etapa com a aficionat adolescent. I l'altre, consultant llibres, consultant diaris, consultant a mon pare, o veterans com la foto que hi ha en blanc i negre a la portada de Joan Fortesa, que va ser, en aquesta imatge es veu el primer gol del Mallorca a primera divisió, l'any 1960. Idò, consultant amb aquesta gent, i diaris, i llibres, i històries, perquè, clar, arriba un moment que d'una dada cap endarrere jo no hi som, i he de consultar un munt de coses, no?
I també veig, i també pensava quan preparava l'entrevista, que hi ha gols molt, molt diferents, i ara
sí,
deia
de
això
de,
amb sa mà, amb escul, o sense voler, o tu deies hi ha gols allò de mig camp, però també n'hi ha de primera, i de segona, de copa, i
de segona
Champions,
B,
i
fora
B.
casa, i a casa, amb els tres camps que tingut al Mallorca, al camp de Bons Aires, al Lluís Sitjà i després Son Moix.
Sí,
hi ha una barreja de tot, no?
Total.
Alguns són determinants, significatius, guapos, parlam de plàstica, els n'hi ha de rebot... Hi ha dos gols que no el varen fer jugadors del Mallorca, i això també compta perquè varen significar molt per un resultat del Mallorca.
Sí.
Hi ha un pot de tot, no?
També compta. I què és per tu un bon gol, però?
Un bon gol és el que significa un títol, una permanència, un ascens de categoria. Això és un bon gol, però després hi ha molt de factors. Hi ha molt de factors que, tal vegada, és el que et deia, pots perdre 3-1, i aquest gol, tal vegada, després serveix com a gol a veraix per empatar amb un altre equip, i això te salva, i semblava que aquest gol no pintaria res, i té molta importància matemàtica, no?
Uh-huh. Escolta, els periodistes en general se mos ensenya allò de posar un pot de distància, de ser un poquet objectius, encara que saben que subjectivitat no existeix.
No existeix.
En els periodistes esportius, això no se vos demana per res, no? Vull dir, no. Vull dir que vos sentiu els colors bastant, no?
Sí, no, però després has de ser conseqüent, no?
Ja.
Has de ser conseqüent. Jo he vist partits del Mallorca horrorosos, i ho tenc que dir. I si hi ha un penal que ha favorit en el Mallorca i no era penal, jo ho dic. Per què? Perquè sempre me pos a l'altre costat. I si m'ho fessin si mos ho fessin a nosaltres, estaríem criticant l'àrbitre, i de la mateixa manera. Jo sempre, en aquestes jugades conflictives, jo sempre demano el mateix. I tu què faries? L'altre dia, l'Atleti de Madrid va jugar contra el Sevilla, i l'Atleti de Madrid, pendent del seu partit de Champions contra el Barça i de la final de Copa que jugarà aquesta setmana, va alinear 4 jugadors o 5, ja no sé quants, del filial. Clar, això va afavorir el Sevilla. El Sevilla és un equip que lluita per la permanència amb el Mallorca, el Llevant, l'Oviedo. El president del Llevant va fer unes declaracions dient que això era una vergonya, que no sé què, no sé quantos. Jo tot d'una vaig pensar, si jo tingués aquest home davant, li diria, vostè hauria fet lo mateix? Evidentment que sí. Tot depèn del color del vidre amb què ho mires, no?
En què ho miram. No sé si ets capaç de quedar-te amb un gol o amb dos.
És complicat, però com que jo penso que hi ha diferents factors que poden significar una cosa o una altra, jo sempre dic que, com a bellesa plàstica, un de Juan Arango a la Reial Societat, aquí a Somoix, una volea d'escanes brutal, que jo per jo és el gol més guapo que he vist amb camiseta del Mallorca. Però després hi ha moments molt emotius, molt, per exemple, el gol de Carlitos a Vallecas, que va significar aquell ascens a primera divisió, després de jugar contra el mateix equip, a les mateixes dades, la mateixa promoció, contra el mateix rival i el mateix camp. Tot era igual que l'any anterior. L'any anterior no va anar bé. Aquell gol, en aquell moment, te fa pensar... aquest any sí. Hem romput el que va passar l'any passat. I efectivament, són d'aquests gols molt emotius, molt... És l'èxtasi del futbol, no?
I també passeu molta pena, no? Perquè estàs una setmana així a dalt de tot, a la següent ja baixem a segona i ja tenim tots plorera.
Mira, passa
després
pena...
a Moritz i te marques número 55, a veure.
Passa en pena els aficionats dels equips grans com no ha de passar pena un aficionat del Mallorca. Evidentment que es passa pena. És que una mica la idea meva amb aquest llibre és que està dedicat a l'afició. L'aficionat és l'únic de tot el que envolta el món del futbol que paga. És l'únic que paga. Els periodistes cobren per la nostra feina. Les televisions cobren els drets de televisió per oferir els partits. Els directius tenen un sou. Els entrenadors, els auxiliars, els futbolistes... Tothom cobra. I l'únic que paga és l'aficionat, i encara ho passa malament.
No donis idees, a veure si ara tothom reclamarà que li pagui per anar a veure el futbol.
És una cosa espectacular, no?
És a dir, té més pes aquí una bona afició que un bon entrenador.
Pues no sé, però a vegades sí. A vegades sí. I el que està clar és que l'entrenador cobra i l'aficionat paga. I sempre paga. I paga paga doblers i anímicament. Paga per tot.
Molt bé. Idò, avui volíem xerrar amb en Gabriel Fortesa, ja que hem triat la paraula pilota de l'esport rei, que és el futbol, però ho volíem fer amb aquests 110 gols del Real Club Esportiu Mallorca. Enhorabona, perquè tenir sempre un llibre entre les mans que un ha fet, bueno, jo no sé què se sent, perquè no ho he fet mai, però és emocionant, i tu ja en tens un quant.
Mira, és una mica d'història, i dic una mica perquè no contam la història del Mallorca. Sí contam una petita història a través dels gols, que és el millor del futbol.
I és una manera molt entretenguda de fer-ho. I de Gabriel Fortesa, gràcies.
Gràcies a tu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
¿Dónde está esa puerta que se abre sola si te acercas un poco más? ¿Qué más te da?
ha una excepció de pilota que refereix a anar nu, despullat, amb pèl o a pèl, és a dir, amb pilotes. Excepció que ens ha duit a posar-nos en contacte amb la Federació Espanyola de Naturisme. De 9 associacions hi formen part, 4.000 socis. A més, són part de la Federació Internacional, que agrupa 40 països i representa 250.000 famílies. Li hem demanat, per començar, al president de la Federació, Ismael Rodrigo, que ens explicàs el concepte de naturisme.
Pues es una forma de vivir, es una filosofía, una ideología, a mí me gusta más decir, que promueve la bondad del cuerpo humano, que no hay nada malo en el cuerpo humano y no debe sexualizarse, comercializarse, y, o sea, que es malo hacer eso, ni taparse cuando, sobre todo cuando no es necesario, cuando la ropa no es necesaria, como por ejemplo es muy evidente para el baño, para tomar el sol, ¿no?
Hi ha un dubte habitual. Naturisme i nudisme tenen el mateix significat?
Los naturistas lo usamos indiferentemente. En los países anglosajones les gusta más nudismo, y nosotros hemos heredado un poco de Francia, donde la palabra es naturismo, y solemos usar más naturismo, porque quizás porque cuando buscas en las redes, por ejemplo, en internet, nudismo, te sale otra cosa. Y cuando buscas naturismo, sí, salimos nosotros. En plan tu mua a las puertas de la infancia la veig li pregunto qui sóc.
¿Y quién es la situación legal de la práctica del nudismo?
Sí, desde 1988, que se quitó del Código Penal el delito de escándalo público por inconstitucional, no existe ninguna ley que permita a ninguna gente detener a alguien por el mero hecho de estar desnudo, en ningún sitio, no solo en las playas, también por la calle, donde uno quiera, ¿no? Aunque nosotros no promocionamos eso, como te he dicho antes, promocionamos el desnudo cuando la ropa no hace falta. En la calle es un ambiente muy agresivo para que uno vaya desnudo, pero legal es. O sea que en nuestra Constitución, artículo 25, se establece que todo lo que no está expresamente prohibido por ley está permitido. Ahí el único conflicto que hay es de algunos ayuntamientos que se empeñan en meter en sus ordenanzas regulaciones, prohibiciones del nudismo de manera ilegal. Ya les ha dicho el defensor del pueblo que deben quitarse, porque son ilegales ese tipo de puntos en las ordenanzas, y generalmente se quitan, aunque no siempre. Hay algunos sitios, y creo que por Baleares todavía queda algún sitio, aunque una proposición no de ley del 2019 pidió que se quitara, que todavía conserva estas normativas ilegales, y que, por lo tanto, si te ponen una multa, si luego se recurre, siempre lo ganamos usando el escrito del defensor del pueblo y usando también una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que el cuerpo humano no es criminalizable y que no se puede meter eso en ordenanzas. O sea, como mucho se podría meter mediante una ley orgánica, o sea, una ley aprobada por mayoría en el Parlamento, y eso ya se hizo, despenalizándolo.
Se esconda tras los montes de Belver y el arenal se despierte con su azul de amanecer.
Sí, en naturismo.org ponemos las playas que recomendamos, que simplemente es, como no hay ninguna autoridad que pueda hacer eso, la autoridad son los propios usuarios que deciden a qué playas van y a cuáles no van, ¿no? Puesto que a nivel administrativo eso no se puede imponer, como decíamos. Y entonces nosotros lo que reflejamos ahí es las playas en las que suele haber gente desnuda. ¿Por qué? Porque si alguien te llama y te dice, oye, ¿dónde puedo ir a una playa? Estoy en tal zona para desnudarme, y le dices que puede ir a cualquiera, pues esa no es la información que te está pidiendo. Lo que te está pidiendo es dónde suele haber gente desnuda, porque se va a encontrar más a gusto, ¿no? Y por eso ponemos esas playas. Pero nos negamos a llamarlas playas nudistas, puesto que realmente todas lo son. Se puede estar en todas, claro. Y nos gusta más decir playas de tradición nudista, porque somos nosotros los usuarios los que establecemos esa tradición. Nos gusta más el término playa de tradición nudista. Y si un ayuntamiento quiere promocionar el nudismo en alguna de sus playas, tiene que hacerlo sin prohibirlo en las demás, dejarlo claro en su ordenanza y simplemente hacer una recomendación que en ciertas playas las que sean, pues hay una tradición nudista y instar a la gente a que en esas playas se desnude para no perjudicar la identidad de esa playa y que siga habiendo la tradición.
Cuando estés lejos, muy lejos, Mallorca recordará con la bahía de Palma y las luces de este bar.
Des de la Federació Espanyola de Naturisme participen en nombroses activitats. Ara mateix tenen programada una trobada internacional de naturistes en el sud d'Europa que se celebrarà a l'octubre a Tarragona o un torneig de petanca en el Regne Unit.
También este año vamos a ir a Ortigueira, al Festival Celta. Que es un festival de gente joven y vamos a poner una carpa ahí porque la gente en esa playa suele desnudarse en alta proporción, por lo menos un 25-30%, y a ver, para que se apunten más jóvenes, porque tenemos un poco de escasez de jóvenes.
Acabam amb un missatge final d'Ismael Rodrigo, president de la Federació Espanyola de Naturisme.
Sí, que la gente lo pruebe, porque es una gran liberación. Parece mentira, quitarse un cachito de tela nada más, ¿no? Y es una gran liberación. Y que lo prueben, pues, no sé, quizás primero, si no se atreve, yendo a una playa de mucha tradición nudista, o quitándoselo dentro del agua para probar, o en un sitio donde no haya nadie, ¿no? Para probarlo, que lo prueben en casa. Pero sobre todo muy positivo a nivel psicológico y cultural, en un mundo en el cual cada vez nos tapan más, ¿no? Y es revolucionario realmente, sí.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és diversitat.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del cap vespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la seu!
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
T'he de contestar amb la paraula d'avui, de pilotes.
Molt bé, i de pilotes està en Toni Camps,
molt bé,
ja m'agrada.
Sí, sí. Començàvem amb les pel·lícules de pilotes, o sigui, de pilotes físiques de jugar, amb aquest tenir pilotes i posar-li pilotes a les coses de ganes, empenta, voler superar-se.
Señor, ¿puedo decir una cosa?
Sí.
Jimmy podrá con el que le marca. Pasémosle más balones.
¿Qué te parece, Jimmy? Bien, vamos allá. ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos allá! Vamos allà. Això és una de les pel·lis que jo, quan la vaig veure, me va deixar doblegadet, perquè, clar, tenia, mira, exactament 14 anys, quan la vaig veure. Hoosiers, más que ídolos. Any 1951, després d'un accidentat passat, un entrenador de bàsquet és contractat per entrenar un equip d'un poble d'Indiana. Com a foraster en el poble, és rebutjat per jugadors, rebutjat per veïns, però ell no se rendirà. Bueno, ja les molts coneixem, en aquestes històries. Vull dir, les hem vist mil vegades, no? El que passa és que aquesta, com que a més tens Gene Hackman com a protagonista, és una pel·lícula fascinant, molt... O sigui, és tan fascinant com modesta, com emocionant i totalment americana. O sigui, ja saps el que veuràs, però així tot t'emociona. Està basada, a més, en un fet real, com no podria ser d'una altra manera. I, a més d'això, té unes escenes de bàsquet molt emocionant, molt intenses i molt ben rodades. Si t'agrada el bàsquet, flipa. A més, a bàsquet dels anys 80, que jugaven amb aquelles Converse All-Stars i aquells calçons apretats que dius, buf, els veus ara jugar a bàsquet i no té absolutament res que veure. És genial per disfrutar-la de tant en tant. A mi, bueno, és una pel·li que m'encanta.
Vinga, idò, Hoosiers, Más que ídolos, aquesta va de bàsquet i la següent...
Va de futbol, i de nou, de valor, de ganes i, per no dir, de tenir pilotes.
De niña, te dejamos jugar todo lo que quisiste, ¿eh? Ya has jugado bastante.
Eso no es justo. Él me ha seleccionado.
¿Él? Ha dicho que eran chicas.
El entrenador Joe.
¿Ves cómo miente? No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh? Mira qué oscura te has puesto por jugar al sol.
Pero mamá, es que soy muy buena.
Els pares d'una jove hindú que viu a Londres la volen convertir en una atleta tradicional perfecta. Però ella només pensa en jugar a futbol com en David Beckham, l'estrella de Manchester United. Això és Quiero ser como Beckham, de l'any 2002. Bueno, ella un dia, a més, coneix una atleta que juga a futbol i que la convida a unir-se a l'equip femení local. Així que la lluita està servida. És una pel·lícula molt intel·ligent que te fa passar una estona sense sentir que t'estan tractat com un idiota mentre l'estàs veient. Te provoca emoció, però a la vegada te convida a pensar en tolerància, se lluita contra les adversitats, les culturals, les físiques, les socials. A més, la directora, que és Garinder Chapka, té un instint imaginatiu intel·ligent i molt càlid per abordar totes les expectatives femenines que se posaven damunt les dones quan, sobretot en aquestes, situacions més, o societat més tradicionals. A part, és que només de poder veure a la coprotagonista d'aquesta pel·lícula quan devia tenir 18 anys, a mi és que me flipa, perquè és la primera pel·lícula que va fer Keira Knightley i vol-la jugar a futbol? És que juga molt bé futbol, juga molt bé futbol. O això, la directora en sap molt de rodar de futbol. Està molt... És una pel·lícula molt, molt divertida i molt simpàtica de veure, i això no te tracta com un idiota, el qual està molt bé.
Vinga, seguim amb pilotes.
Més pilotes, més ganes, més empenta, però aquesta vegada parlam de ping-pong.
Hola, soy Martin Mauser, estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción.
¿Y?
Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
Yo... No.
¿Tú qué? ¿Qué?
¿Tienes el Daily Mail delante?
¿Mes eres tú?
Sí, el elegido.
Marty Mauser és un jove buscavides que juga en el tenis de taula i té una ambició desmesurada. Està disposat a tot, absolutament a tot, per aconseguir el seu somni, a ser un campió del seu esport i, sobretot, convertir-se en una superestrella. Això és Marty Supreme, una pel·lícula de l'any passat amb Timothy Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa Asion i Abel Ferrara com a protagonistes. És una exhibició de Timothy Chalamet que se confirma com el tipus més veloç a la classe d'interpretació. És cinema adrenalític, furiós i a la vegada molt feliç, que retrata la misèria del somni americà, però a més ho fa amb maneres de timador, no? Perquè ell és un timador, és un timador d'aquest de llibre. A més, és una pel·lícula que tot el temps estranyes cor a l'espectador, a cada minut, i te fa mantenir-te entre fascinat i atent en un fons de comèdia constant. No saps en cap moment si t'està prenent espel, si estàs veient un biopic, si llos et somni americà, què punyetes estàs veient, perdó. Quan acabàrem, jo recordo el meu fill que me va dir que acaben de veure, quin gènere és aquest? Jo no sé què he vist. O sigui, és brutal. És una absoluta delícia per ments disposades a que te sacsegin intensament durant 2 hores i mitja, que, a més, per una altra banda, passen volant.
Molt bé, molt bé, molt bé. I ha de passar volant, eh? Perquè és llarga.
Sí, 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 sí.
Vinga, anem amb un altre clàssic, Pilota, a la nostra paraula.
I passam directament, després de l'ambició de tenir pilotes i de les pilotes físiques, passam directament a fer la pilota. Fins que, evidentment, deixam de fer-la.
Oye, quizá puedes engañar a esos con esa cara de santa que pones, pero a mí no vuelvas a hablarme como si no supiéramos lo que realmente ha pasado, ¿entendido?
Tess, estos son negocios. Enterremos el hacha, ¿de acuerdo?
¿Sabes dónde puedes enterrar el hacha? Y saca tu culo puntiagudo de mi vista.
Això era, era una de les seqüències fantàstiques d'Armes de Mujer de l'any 1988. Mike Nichols dirigia aquesta història amb Harrison Ford, Sigourney Weaver, Melanie Griffith i Alec Baldwin. Era la història d'una jove secretària que fa feina una gran empresa de Nova York dels anys 80 que lluita constantment per demostrar cada dia el que val. Sense títols acadèmics, ni formació, ni posició, un dia de sobte se li obre una petita porta i se n'hi anirà per allà. Això és un entreteniment clàssic en el que rius un munt i que, a més, a mesura que va passant el metratge, te vas apropant en el final de la butaca, te vas fent en van, fins que acabes quasi fora, completament hipnotitzat. És disfrutable fins i tot quan no és creïble que és tot estens. Vull dir, tampoc mos han d'enganar. És una pel·li que conta el que conta, una espècie de cuento de la Cenicienta i ja està. Ben igual que la seva heroïna, t'enamores d'ella. Vull dir, aquesta Melanie Griffith està fantàstica, l'adores, i t'enamores també de Harrison Ford, aquell bon al·lot, empresari bon al·lot, que en el fons no vol fer mal a ningú, i vols matar totalment a Sigourney Weaver, que fa de mala malíssima. És que els Mac Nichols han estat pura. Només va guanyar l'Oscar la millor cançó, aquella Let the River Run. Bueno, recordar-ho.
Wake the nation, come the new Jerusalem.
I veig que la bolla extra no va de pilotes de albóndigues, vull dir. No hi ha lluvia d'albóndigues.
No hi ha lluvia d'albóndigues. Els volia posar la lluvia d'albóndigues, però bueno, m'ha parescut que mos quedava una excepció de la paraula pilota, que és en plural, que té un component físic, que n'hi ha dos, que és en el cinema, que ho fan pensant en anar-hi, en pilotes, vull dir, tot es tens.
¿Qué pasa, que te has tirado su novia?
¿Qué tiene? Este pendejo también se tiró a la mía, ¿no?
¿Pero y qué pasó con el 3?
¿Cuál 3?
Sí, del manifiesto secuestro. Eso de no echar los polvos con las
luces
de los...
¡Ese no es el 5! ¡Es el 5! ¡Es el 5! ¡Pásate, cabrón! ¡Pásate, cabrón! ¡Que nos vamos a partir la madre, güey!
¡Que nos vamos a partir la madre, güey! Es tremenda, tremenda película y tu mamá también, d'Alfonso Cuarón, la pel·lícula en la que Cuarón se presentava en el món de manera internacional, amb Maribel Verdú, Gael García Bernal, Diego Luna i Daniel Gutiérrez Cacho. Dos joves molt joves, amics des de la infància, pensen única i exclusivament en el sexe i en la forma d'aconseguir colgar-se amb ses atlotes. Bàsicament, amb anar amb pilotes, tot estens i en jugar... precisament amb això. Tenen fins i tot un manifest que segueixen o no el segueixen tant. En una festa coneixen a Lluïsa, una espanyola deprimida, casada amb el cosí d'un d'ells i que està cansada de tot. Per això decideix fer-li cas i acompanyar-los en un viatge sense rumb fins a una platja que no sap ben bé si existeix, si no existeix, si és impossible, si no... si... bueno, allà està. És una pel·lícula magnífica, és una road movie, corrosiva, subtil en el mateix temps, graciosa, trista, lúcida, emocionant i molt, molt, això, molt emocionant. És un relat eròtic sobre el despertar sexual, a la vegada que una història agradolça sobre el pas de sa a sa maduresa. I un apunt sobre la diferència de classes, perquè els dos amics són de classes socials molt distintes i ella també pertany a una altra classe social. A més, és un viatge que te fa bocins, s'ànima, per un Mèxic molt, però que molt real. Uh-huh. A mi és una de les pel·lis que més m'ha deixat tocat i cada vegada que la veig me passa exactament igual. Dius, uf...
Sí, sí, jo la necessito en subtítols, és l'únic.
So és directe, sí, tot sí, es sí. Tens aquell diàleg ràpid, ràpid, ràpid. Ells dos tenen un diàleg rapidíssim, que quasi, quasi agraeixes quan xerren a Maribel Verdú, que dius, ai, menys mal, perquè...
Sí, bueno. Sí, si superes aquesta barrera, tota teva.
Exacte.
Molt bé, Toni Camps. Ja acabam.
Salut i cinema.
Wake the nation, come the new Jerusalem. Silver cities rise, the morning lights, the streets that lead.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Eres la rama que no tiene raíz, ni paciencia para fabular. Un juego lento del que nunca podré salir. Llevo mil vidas
estás atrapado en Madrid, en el margen de sus páginas. ¿Cómo me pides que eche el vuelo si estoy clavado aquí?
Un amic meu mallorquí, quan estudiava a Madrid fa uns anys, va entrar un dia a un bar i va demanar: oiga, ¿me pone una tapa de pelotas? Així, en perfecte castellà. El tipo del bar el va mirar en cara de: ¿tú me estás tomando el pelo o qué? És el que passa a les traduccions literals. Hauria d'haver demanat una tapa de albóndigues, que no de pelotes.
Hòstia, pelotes! Oh, que són de bones! M'encanten!
Miquel Montoro va fer popular la nostra manera de referir-nos a les mandonguilles, que diuen a Catalunya, o a les albóndigues en castellà, és a dir, les pilotes. I és cert que estan ben bones. El cuiner Joan Marc Garcies, d'Inca, ens ha explicat com les fa ell.
Bueno, bàsicament, nosaltres aquí a Mallorca se solen fer mesclades de carn de vedella i carn de porc, però això a gustos de cadascú.
I què més hi posam en aquesta carn per fer unes pilotes gustoses?
M'agrada trempar-les amb molt d'all, també m'agrada posar-li molt de moro duix, i després, evidentment, un poquet de sal, per bo, m'agrada una copeta de vi sec i una grapada de pinyons torrats, també un parell d'ous. Mm. Hi ha gent que hi afegeix farina o inclús pa remullat en llet. Si puc, no n'hi pos. Jo crec que antigament això se solia fer per fer-la retre més. Tots els ingredients que et dic, a sou, el morduix, l'all, els pinyons torrats, tots aquests ingredients, tot dins un ribell, ensecant cap a l'ara, i tot ho pastam, com si fos sobrassada, ho pastam, i quan vegem que té textura de poder fer, de poder bolejar, de poder fer pivotes, ja ho tenim. I veiem que ens ha quedat molt líquid i no ens queda més remei, i afegim un poquet de galleta picada o pa banyat en llet. A mi particularment m'agrada passar-les per farina de ciuró, però per fer farina de blat normal. I s'afregeixen. Se fa una primera fritura per segellar la pilota i deixar-les ja mig cuites. Abans de fer les pilotes, però, és molt important fer un bon brou. I després, quan tenim les dues coses, fer un bon sofregit. Un poquet d'oli d'oliva, un parell d'all picat a fregir, la de picada també, que ens quedi ben melosa, amb una fulla de morduix o les herbes aromàtiques que poden tenir en el coral. Sempre herbes fresques, no sé, lloré sempre millor sec. I després també tomàtica de remeia reada o una tomàtica d'ensalada que sigui ben madura, més madura passada per redó. Un bon sofregit ben fet, i després pilotes, i després tot d'una, el brau colat, que cobresqui arran les pilotes. I això que comença a fer xup-xup. I les coccions antigues eren coccions molt llargues, a lo millor podien tenir les pilotes jo, que és mitja hora, volint. Però, bueno, com que les pilotes ja les han passat per la fregidora, ja les han fregides, en 10 minutets gairebé ja ho tenim, en això. En aquest brou, un pic que el brou comença a bullir, m'agrada afegir-hi una grapada petita, molt petita, de panses, per donar-li un tot dolça, preparar una picada de mel en el morter, les panses gairebé tot d'una carn carbó i ho tiram, és cap de 5 minuts, ja preparam una picada de mel o de mel i avellanes, l'aixetam, agafam un poquet de brou, tiram dins el morter d'aquesta picada, l'aixetam i ho tornem a afegir a soia, perquè es passesqui un poc i doni aquest gustet de fruits secs. I després, el darrer 2-3 minuts, un altre pic, unes fuetes fresques de mora duix, que ja tenen les pilotes, per acabar d'aromatitzar aquest brou. Lo típic, o el que solen fer nosaltres aquí a Mallorca, és acompanyar-ho amb patates. Patata tallada de cantons i fregida. Hi ha gent que un pit fregida, just a l'hora de servir, l'afegeix dins la greixonera, en les pilotes. Jo, a casa nostra, com que m'agraden molt les patates fregides, A mi particularment m'agrada més fregir-les, a cantons també, per deixar-les amb un parell d'aigua i unes fotos de llorer, en soli, i a mi particularment m'agrada servir-les a pat. Una curada de pilotes, i després agafar patates fregides calentes, ben cruixents, i ficant-les dins el plat.
Val, m'està entrant una gana també aquesta combinació amb la muntanya, per exemple, pilotes amb sipi.
Amb sipi, amb calamar, boníssimes. La recepta seria exactament el mateix, se poden fer també amb brou de can, mesclar can picada de porc o de vedella amb calamar picat o amb sipi picada. És que no és tan estrany, vendria a ser com fer un calamar farcit. El que passa que en vez de fer un calamar farcit, que les farcim de can, les fem unes pilotes de mar i muntanya. I també, pràcticament, amb el mateix ingredient que t'he comentat de les pilotes de només de can. Molt d'all, molt de moruduix, moruduix et serve millor quina per excel·lència en els nostres cuinats. Nosaltres aquí, en els nostres receptaris, pilotes mesclades, és a dir, fer mar i muntanya és una cosa molt tradicional, molt típica nostra.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és música.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana... Soy un Santana para triunfar. El juego del tenis va a empezar. A prepararse todos que vamos a bailar. Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y panco. Qué bueno es el tenis. Ahora al revés con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis. Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis.
Arribam al final del programa, tenim els millors oients, el millor equip, col·laboradors, entrevistats, companys. El Lluís Fortes avui en el control tècnic. Qui millor? I no, no vos estic fent la pilota.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Diego Picasarri, responsable de Padel i Màrqueting de l'Open Marratxí. Com estàs? Benvingut.
Com estàs?
Molt bé. Escolta, avui hem triat pilota com a eix conductor d'aquest programa. Si a tu te dic pilota, en què penses primer de tot?
Bueno, en mi trabajo, la verdad, porque vivo rodeado de pelotitas todo el día y estamos en un club de pádel y tenis, así que aquí estamos a tope.
És fàcil aquesta resposta. I ser responsable de pádel i màrqueting a un club esportiu, ¿a tu t'obliga a estar en forma, Diego?
Bueno, a ver, si juegas un poquito al pádel o al tenis, la verdad que estar en forma ayuda. Los que me conocen, no es que esté realmente en forma al 100%, pero me defiendo.
Molt bé, molt bé. Tenis, pàdel, vòlei platja, tenis platja. Podríem dir que on hi ha una pilota hi ha diversió i salut.
Sí, la verdad que sí. La verdad que la gente se lo pasa súper bien. Ayuda a distraerse un poquito de lo cotidiano y vienen a despejarse al club. La verdad que tenemos, tanto en pistas cubiertas como en descubiertas, que en pádel tenemos las dos posibilidades de jugar dentro o fuera, y en tenis sí, en vóley también es fuera, pero la gente se lo pasa súper bien y lo ves. Muchos niños, adultos, y se lo pasan muy bien durante todo el día.
Molt bé, aquí gent de totes les edats i condicions, per cert, i això del tenis platja, com se juga?
Bueno, es muy parecido al tenis, nada más que en altura. La red se pone un poquito más baja que en el vóley y se juega sin que bote la bola en el suelo, obviamente, porque jugamos sobre arena y no podemos dejar que bote para que nos acabe el punto. Pero vale. La verdad que es entretenido también y ahí sí que hay que estar en forma para jugar.
Sí, ¿no? Ja m'ho imagino. Ja has intentat que la pilota no caigui i és una bona combinació d'esports. Saps què pensava? Si després d'un partit d'en Rafa Nadal, quan jugava i feia aquells partidassos, o d'en Alcaraz, s'apunta més gent a tenis. El dia següent tenia un munt de gent que diu «quiero apuntar-me».
La verdad que sí, la verdad que sí. Suele pasar y en el pádel también nos pasa cuando vemos un partido de los profesionales y demás. Muchas veces queremos poner en práctica lo que vemos, aunque no sé si es imposible. Pero bueno, sí, la verdad que anima mucho a jugar y que jueguen por todo el mundo. También ayuda mucho a que crezcan los dos deportes, tanto el tenis como el pádel.
Uh-huh. Anem a tombar mites amb el pádel. El pádel és més fàcil que el tenis, què diries?
Bueno, siempre dicen que el pádel es el deporte del tenista frustrado. Así que la verdad que ayuda bastante el tema de las paredes. Ayuda bastante que somos dos contra dos en lugar de hacerlo solo individual. Y la verdad que es más fácil de aprender, yo creo, el pádel que el tenis.
Vale, y en el pádel guanya qui copeja, qui pega més fort.
En algunos juegos sí, en algunos partidos sí, pero bueno, en otros hay mucha táctica, hay mucha cabecita, hay que jugar de mucho de cabecita. Y muchas veces el que más bolas mete es el que gana y no el que más pegue fuerte.
Escolta, qualsevol moment és bo per començar un esport. Ara pensava, no fa falta començar en 4 anys per posar-t'hi, per enganxar-te, no?
Sí, sí, yo creo que mira, tenemos jugadores que van desde los 4 años hasta los más de 80 años, hay gente jugando, así que es un deporte, la verdad, que muy, muy fácil de aprender, como te decía, y nos da la posibilidad de jugar a todos. Y hay gente con 80 años, y tengo algunos casos conocidos, que toman clases y juegan partidas. Y fantàstic. Viene un día y me dice, necesito un día más, y quizás juega 3 veces por semana.
Fantàstic, fantàstic.
La verdad que muy bien.
Idò, com dèiem, hem començat, diversió i salut, i esports com el pádel, recomanat per tothom. I ara t'he de fer, Diego, les dues preguntes habituals d'aquesta secció en aquesta hora. A veure què fa un home com en Diego Picasarri, responsable de pádel i màrqueting de l'Open Marratxí, abans d'anar a dormir. No és xafardeig, és per saber si tens algun ritual que ens ajudi a dormir millor, perquè nosaltres anem fent llista.
Mira, no, la verdad que no dejo, termino de trabajar normalmente tarde, a las 8 o 9 de la noche, voy a casita, disfruto un poco de la familia. Tratamos de cenar en familia, charlar un rato, ponernos al día de lo que ocurrió durante todo el día, mirar un ratito la tele y me voy a dormir tranquilo, la verdad.
Perfecte. Idò, necessitem una cançó per baixar barrera fins demà. Quina t'agradaria compartir amb els oients?
Una canción. Me van a tratar de veterano, pero bueno. Vida loca de Francisco Céspedes, me gusta.
Vinga, idò, amb aquesta vull baixar amb barrera. Gràcies a en Diego Picasarri, responsable de pádel i màrqueting de l'Open Marratxí. Diego, gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a ti per la llamada.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta porque el pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca.